Tot i que Porto finalment ha pogut sobreviure a l'entrada de Nacho, jo no ho tenia clar, però al final ha sobreviscut després d'aquella entrada salvatge al temps afegit en el partit contra el Madrid, però és que Juan Carlos té un cop en un ull després d'una topada en un entrenament d'aquesta setmana i veurem quant temps de baixa està. No arriba per aquest partit i tampoc no hauria jugat, perquè hauria jugat Gazzaniga, però això és una baixa més. Tsigankov, aquesta és molt sensible, estarà un mes de baixa per una lesió muscular. Ha recaigut Borja les molèsties, està lesionat del genoll John Solís, que ha jugat 20 minuts amb el Girona, ja està lesionat del genoll, veurem quin és l'abast de la lesió, i Bernardo fa temps que arrossega molèsties que no es treu de sobre. Si hi afegim els de llarga durada, Toni Villa, Joel Roca, Artero i Justin, surten 9 baixes, per això el Girona té una convocatòria de 21 jugadors en Porto, només dos porters, i una altra vegada els jugadors del planter Selvi i Iker Almena, per intentar treure alguna cosa de bo d'un camp, Gerard, el qual no ha guanyat mai, i el millor que ha aconseguit és un empat a 0.
Sí, no, últimament 2-0. De fet, els dos últims resultats em sembla que són 2-0 al camp del Cádiz. I Mitchell, què en diu de tot plegat d'aquest partit?
Doncs home, com que és un partit que arriba després de la primera derrota a la Lliga, la que es va encaixar amb un Montilivi contra el Madrid, i aquest és un escenari nou pel Girona aquesta temporada. De fet, entre Lliga i pretemporada eren 14 partits sense perdre. El míster diu que l'equip està bé.
Penso que l'equip està bé. Podem guanyar, podem perdre, però som un equip que juga de la mateixa manera sempre i no hem de canviar res en aquest sentit.
Una altra cosa serà el que deixi fer el Cádiz, que és un equip molt compacte, un equip molt físic, un equip que amb poques passades et recupera la pilota i ja llança a córrer Cris Ramos, que és un jugador molt poderós, amb molta gambada i també amb molt perill en el joc aeri. Són algunes de les virtuts que detecta Mitchell en el rival de demà.
No necesita posesión para generar ocasiones de gol. Me parece que el 40% de sus ocasiones vienen tras centro. Lo he leído, tengo el informe hoy y lo he visto. En el último tercio todas las acciones a balón parado son acciones con posibilidad de ir al área, tanto en saque de banda como en faltas. O sea, es un equipo muy peligroso, ha metido de los 6 goles 4 a balón parado. Es un equipo que trabaja muy bien la transición, tiene doble punta que trabaja muy bien pie o espacio. Cris Ramos está en un momento de forma espectacular.
També té les seves baixes al Cádiz, Luis Hernández, el central, el migcampista San Emeterio, el davanter Roger, això sí, Fali, que es va lesionar la primera part. Recordeu aquells tres bonys que es van fer tan virals després de la substitució
de... Sí, aquella imatge era molt bèstia.
Sí, doncs aquells lipomes, aquelles boles de greix que tenia Fali a la cuixa i que es van fer tan virals, doncs bé, tot i que hi ha substitució, estarà en condicions de jugar demà, veurem si com a titular, però sí que estarà en condicions de jugar contra el Girona, el Nuevo Mirandilla, que és un nom amb el qual no m'acabo de familiaritzar, però no. Ja sabem que es diu així.
Sí, ens agrada més el Carranza. El Joan Martí tenia un missatge pel Lagut, o no?
Sí, noto que està en un to una mica més relaxadet, eh? La setmana passada, saps, aquella inflor que portava contra el Madrid, amb uns aires de grandesa, el veig més suau, aquest divendres a la nit, molt més serè.
Està allà a Cádiz, no?
Jo em senyeixo al moment de forma de l'equip. Jo el que no sabia és que alerta, eh? El que no sabia és que hi hagués qui s'alegrés de les victòries del Madrid. Però vaja,
ningú ha dit que se n'alegri, però recordo que aquesta tertúlia, senyor Agut Riera, recordo que aquesta tertúlia on se li va comentar que el Madrid era perillós i vostè ja airejava que la victòria del Girona era segura.
No, jo això no ho vaig dir mai. Vostè pot dir el que vulgui, però jo això no ho vaig dir mai. I menys amb el Madrid. En tot cas, el que sí que vaig dir és que era molt optimista abans del partit, i també crec que si alguna de les dues ocasions, els primers 5 minuts, hagués entrat i en comptes de 0-1 hagués estat 1-0, això ja és fer futbol ficció i no val per res, però potser el partit hauria canviat. En tot cas, jo crec que això és mèrit del Girona, fer-nos pensar a tots els qui el seguim i a tots els qui, ja no només professionalment, sinó també s'entén sentimentalment el segueixen, que és un equip capaç de guanyar contra qualsevol, però també de perdre contra qualsevol, perquè aquest camp, ja ho hem explicat, el del Cádiz no és que li vagi gaire bé, però jo continuo confiant moltíssim en la plantilla. No és el mateix, com vostè comprendrà, anar a jugar contra el Madrid que anar a jugar contra el Cádiz.
Continuarà, aquesta batalla dialèctica entre Toni Joan Martí i Miquel Agut durant la temporada.
Miquel, et dono el titular de la victòria demà, que és el Girona arriba a bon porto.
Molt bé. Home, i porto fa gol i s'aixeca la samarreta i això de posa per a ti, Nacho, no? Seria una cosa, ja seria fantàstic ja per acabar de rodonir la situació.
Demà a les dues. Aquest Cádiz Girona ha sopat bé, Agut, però demà no pots dinar, eh? Demà esmorzar i cap al nou Mirandilla, va.
Aquests tertulians que em donen titulars, aquests m'agraden més.
Aquests
m'agraden més.
També et diré una cosa, també va haver algun tertulià que et punxi una mica. Sí, algú que et punxi una mica i que et faci... No, que et faci treure també
un tertulià que a més diu que el Madrid se l'infravalora. No, molt blanc, molt
blanc. No, sí, no ha vingut de blanc avui, però és veritat que...
Molt de blanc.
Cada dia de blanc.
Sí, ara passarà. El que ha vingut de blanc i és blanc de veritat, també ara passarà. Després el farem passar. Agut, que vagi bé. T'escoltem demà a partir de les dues.
Fins demà.
Que vagi bé. I tancarem la tertúlia, avui del Tu Diràs. De seguida anem a fer la volta al món amb en Jaume Navera i en Joan Camí. Abans, vull saber l'opinió de la Mireia Vera sobre la renovació de Patri i Jarro, que hem conegut avui. La primera de totes. Jo crec que el Barça ha volgut marcar també una línia perquè diguéssim que es podia haver renovat a qualsevol de les altres que acabava contracte, però renovar Patri Jarro segurament també era una de les prioritats, però és renovar, no?, i apostar, seguir apostant pel projecte, no?
És una peça clau, és una peça importantíssima pel projecte, per l'equip, pel que dona a nivell futbolístic, i per mi és una notícia molt bona que Patri Jarro pugui seguir vestint la samarreta del Barça, perquè és que una pivot com ella no la trobaràs. Quan juga interior, fa interior i de pivot alhora, és a dir, que és una jugadora molt, molt important. A mi em té el cor robat com a entrenadora, és a dir, és una jugadora que sempre voldria tenir el meu equip per la continuïtat que et dona, per com t'equilibra, per com compensa, i crec que començar per ella doncs, és un gran inici a tota la feina pendent que hi ha.
Patri Jarro, la primera en renovar, veurem si després continuen les renovacions. Insisteixo, Mapi León, Alexia Putellas, Mariona Caldanté i Sandra Paños, algunes de les futbolistes que encara han de renovar i que acaben contracte aquest mateix estiu. Ho deixarem aquí. Marc Marvà, Mireia Vera i Toni Joan Martí, gràcies per venir un dia més a la tertúlia del Tu Diràs. Ens trobem la setmana que ve. Una pausa i de seguida la volta al món. Futbol internacional. Arsenal City, la final de la Copa Libertadores ja definida. Què passa amb Paul Pogba, que podria ser sancionat? I moltes coses més, de seguida.
RAC 1. Necessites comprar-te un cotxe? Vine a Mundiauto, disposem de més de 600 vehicles a preus excepcionals. Més de 120.000 persones ja han adquirit un vehicle a Mundiauto. Ara et toca a tu. Mundiauto, el centre comercial de l'automòbil al Prat de Llobregat. Mundiauto.com. Mundiauto.
Doncs ens emportem aquest rentaplats, que és el que més dura, no?
No ho sé, pensem-nos una mica, que acabem d'arribar.
Pensar-nos el què?
Quan descobreixes que estan dissenyats per durar 20 anys, rentaplats Miele, és clar. Compra'l ara a distribuïdors oficials i a la botiga Miele de l'Avinguda Diagonal 413.
Del 21 al 23 d'octubre torna FiraPat Barcelona 2023 a la Farga de l'Hospitalet. Endinsa't en el futur de l'alimentació i la gastronomia catalana. Més de 100 productors, 70 show cookings i degustacions que et faran la boca aigua. FiraPat Barcelona 2023, la fira professional de l'alimentació catalana de referència a Catalunya. Adquireix la teva entrada a firaapat.cat. T'hi esperem.
RAC 1. RAC 1.
Aquest diumenge...
Happy Barry, Barry, Happy Barry, no sé què.
Creo que me he hecho un poco de lío, señor notario, pero usted sabrá perdonarme.
El secreto está en mezclarlo bien. A Iván le encanta cómo lo mezclo yo. Lo hice para él.
El Barça juga a Los Cármenes. Granada-Barça. Des de les 8 a RAC1.
No se oye nada, coño.
Fot-li pou, amb el suport de CaixaBank i Estrella d'Am. RAC1. Tots som 1. La volta al món.
20 minuts i la una. Vinga, va, som-hi, anem a fer la volta al món. Anem a parlar de futbol internacional. Hem de parlar de moltes coses. No sé per on volen començar el Jaume Naveira. Hola, Jaume, bona nit.
Què tal, Gerard, bona nit.
I el Joan Camí. Hola, Joan, bona nit.
Hola, bona nit.
A veure, aquest cap de setmana hi ha un partit, diguéssim, especial. Sí. És aquest Arsenal-Manchester City, diumenge a 6:15 de la tarda. Crec que l'altre dia ja ho vau comentar, que eren els dos equips que veieu com a principals candidats, diguéssim, a la Premier. Van ser els dos que van lluitar la temporada passada a la Lliga. No sé si veieu el partit més igualat del que van ser els partits la temporada passada, si creieu que l'Arsenal està en un millor moment que el City ara mateix, o veieu encara el City un punt per sobre?
Home, els resultats de Champions d'aquesta setmana no ho diuen, perquè l'Arsenal va perdre amb el Lens, però sí que és veritat que el City, amb alguna baixa que ha tingut, potser amb certs dubtes que pot haver-hi en zones del camp, perquè al final doncs, la marxa de Gundogan jo crec que no és fàcil de tapar, i bé, doncs, al final Guardiola ha trobat la millor solució en aquella zona del camp. Té un jugador com Kovacic, que és diferent per aquesta parcel·la del mig del camp. Si no utilitza Kovacic, té un jugador com Julián Álvarez, que sent davanter sap jugar molt bé, i bé, de cara a aquest cap de setmana, qüestió important, el City no té Rodri, que és un jugador absolutament capdal, perquè va ser expulsat contra el Wolverhampton a l'última jornada, i està en dubte la presència també de Bukayo Saka, que va sortir lesionat contra el Lens al partit de Champions. O sigui que veurem què passa. Al final una baixa és segura i l'altra doncs està per veure's, però segurament sí, perquè al final també l'Arsenal, amb els fitxatges que ha fet, doncs jo crec que tenen la intenció ja de dir que aquí estem nosaltres tenim una plantilla també per lluitar per la Premier, i per tant doncs segurament estigui una mica més igualat que la temporada passada.
Són, diria que, 12 derrotes consecutives de l'Arsenal contra el City a la Premier League. És cert que l'Arsenal els últims anys doncs, ha crescut moltíssim de la mà de Mikel Arteta. Jo crec que està bastant igualat. No estem veient potser el mateix City de les últimes temporades, també perquè ha tingut, més enllà de l'ascensió de Rodri, lesions importants com Kevin De Bruyne, que és un jugador totalment estructural igual que Rodri, però crec que aquest City ara sí pot canviar bastant el seu registre. És a dir, estem veient que depèn del jugador que utilitzi Guardiola, especialment a fora, per exemple, l'arribada de Jeremy Doku, el futbolista belga. És a dir,
t'està agradant aquest extrem o no?
Sí, perquè és un perfil que crec que no tenia Guardiola, i que li permet precisament això, canviar el registre, ser un equip molt més directe, molt més vertical, i sortir una mica del City control, no?, de les últimes temporades, i que tant li ha agradat a Guardiola. De fet, entre setmana contra el Leipzig torna aquest City control per controlar precisament la pilota i evitar que el Leipzig, que és un equip que corre molt, doncs no ho faci. Aleshores, jo crec que ara ja pot decidir això quan tingui tots els jugadors. Si vols tenir la pilota, doncs Bernardo Silva, Grealish. Si vols córrer una mica més, doncs potser Julián Álvarez, Foden i Doku. I en funció del que necessitis, jo crec que contra l'Arsenal tornarà la versió de control. Però vaja, serà un partidàs, i tinc la sensació que està tot bastant igualat i que hi ha certs dubtes amb el City, tot i que no deixa de ser un equip amb moltíssimes
gràcies. Fa gràcia perquè el City, De Bruyne, crec que es va lesionar el primer o el segon partit de Lliga.
Stones també
continua líder a la Premier sense un jugador escandalós. És veritat que després mira la plantilla del City i diu sí, d'acord, però és que clar, De Bruyne és peça clau capdalt en aquest equip, i esclar, ho noten, però segueixen guanyant i segueixen imposant-se als rivals.
I un jugador que a més doncs té aquest lideratge, no?, al Manchester City, i que a més doncs o sigui t'aporta en moltes situacions diferents del joc. Al final De Bruyne doncs t'aporta quan t'enfrontes a rivals tancats, t'aporta quan pots sortir a la contra i quan el rival et deixa espais, o sigui, és un jugador supercomplet i que realment doncs, és importantíssim els plans de Pep Guardiola. Sobre el tema de Jeremy Doku, només afegir una petita opinió, i és que crec que en Guardiola es pot convertir en una autèntica bèstia, aquest jugador, perquè té unes condicions increïbles, tant físiques com de regat i de més, però és que a sobre, si t'agafa un entrenador com Guardiola, que si tu també tens certa paciència per aguantar tot el que ell t'exigeix, jo crec que després tu et converteixes en un futbolista d'una altra dimensió. I Jeremy Doku, doncs, des de fa anys apunta molt alt, però és que ara l'ha agafat segurament doncs, l'entrenador que més fa millorar els seus futbolistes de tot el món, juntament segurament amb Jürgen Klopp, que també és un gran millorador, no sé si existeix aquesta paraula, sí, però és un gran millorador de jugadors, també.
I un altre jugador que està millorant molt i és molt jove, i l'altre dia va ser titular contra el Leipzig, que és Rico Lewis, que 18 anys, de fet Guardiola a la roda de premsa va parlar meravelles d'ell,
sí.
I és un altre d'aquests futbolistes doncs, que arriba a les mans de Guardiola i el converteix en un jugador que probablement en qualsevol altra circumstància no arribaria el potencial que ja està demostrant només amb 18 anys. És increïble. Tots els futbolistes que treu el City de l'acadèmia i que Guardiola doncs, els va millorant a poc a poc, també perquè el jugador està motivat i té ganes de fer-ho, perquè no tots aguanten aquesta exigència, com deia abans.
El que no és de l'acadèmia és Julián Álvarez, però quin golaç va fer l'altre dia, sí. com xuta, quin xut té, no? Quina rematada, des de fora de l'àrea especialment. Recordo que el Puig a vegades ho diu, no? Diu, és que és el jugador que millor rematat des de fora de l'àrea del món, diu és que és brutal, i l'altre dia sí, per l'escaire va entrar contra el Leipzig. Diumenge a 6:15 de la tarda, aquest Arsenal-Manchester City des de l'Emirates, mira, per fer la prèvia del Granada-Barça a partir de 9:00, doncs abans a 6:15, home, el partit a priori ha de ser millor que el del Granada-Barça,
sí, sí,
no?
És el que anava a dir, sí. Diguem que per hores estan equivocats, sí. No? Hauria de ser pràcticament el Granada-Barça no. Aperitiu del City-Arsenal, sí. O l'Arsenal-City, sí. En aquest cas.
A veure, perquè a vegades també hi ha partits d'aquests de la Premier que acaben en 0-0, que quan no ens esperem, sí, i acaben sense gols. Més coses que volia parlar avui. Què li passa a l'Ajax? Què li passa a l'Ajax d'Amsterdam? Perquè si algú no n'està gaire al cas de la Lliga neerlandesa, l'Ajax ara mateix és 15è amb 5 punts a la Lliga neerlandesa. L'Ajax ha portat molts i molts anys, no? Estan entre els 3 primers o entre els 4 primers com a mínim de la Lliga. Ara és 15è. I a més a l'Europa League, aquesta setmana s'acaba empatar contra l'AEK d'Atenes.
Dos,
dos punts de 6 possibles. Sí. Què li està passant, Camí?
Bé, jo crec que és una cosa que ja arrosseguen de fa temporades. De fet, l'any passat van quedar tercers. No es van classificar per les eliminatòries de Champions, van caure a l'Europa League. Aquest any han perdut jugadors molt, molt importants, Kudus, Timber, per exemple, Kudus, que ha anat a la Premier, Timber també a l'Arsenal, Edson Álvarez. Hi ha hagut un gran problema amb el director esportiu, Sven
Mislintat.
Mislintat.
Que de fet crec que ha estat 129 dies,
sí, sí.
Al,
4
al
mesos,
càrrec,
només.
I és un director esportiu que va treballar al Borussia Dortmund,
sí.
I que és l'encarregat de portar jugadors com Lewandowski, Dembélé, Sancho, Matt Hummels, Aubameyang i Pulisic, és a dir, és un gran professional, però no sé què ha acabat de passar allà a l'Ajax aquesta temporada, que vaja, l'han acabat destituint, i el dia que el destitueixen, el post que fa l'Ajax a Instagram anunciant aquesta destitució, hi ha molts jugadors de l'Ajax i exjugadors que, és a dir, que li don, és a dir, que posen like en aquesta publicació, és a dir, jo crec que el tracte amb els jugadors, de fet ja ha sortit públicament, no ha estat el millor, i ara mateix estan en un moment molt, molt complicat, perquè a nivell de joc està sent molt dur veure l'Ajax aquesta temporada, que sempre té jugadors interessants, és cert, però no té res a veure amb l'Ajax de les últimes temporades, que ha competit també a Europa i que ha guanyat el títol de la Lliga neerlandesa amb bastanta claredat.
Quan ets un club venedor, no? Hi ha alguna temporada que no et surt bé el que arriba des de baix i no et surt bé potser el que fitxes i la temporada no va bé.
Sí, jo crec que és una temporada on hi ha hagut masses canvis, no? O sigui, canvis a nivell estructural amb aquesta arribada de Sven Mislintat, que després doncs, es veu que no ha sortit bé. L'Ajax, l'últim Ajax bo que vam veure a Europa, que és la temporada 21-22, que passa a la fase de grups, ho fa molt bé i després queda eliminat a 8 anys de miracle, perquè realment hauria merescut passar contra el Benfica, doncs d'aquests jugadors ja no queda cap. I bé, doncs segurament l'elecció de l'entrenador no ha sigut la millor, la confecció de plantilla tampoc ha sigut la millor. Jo crec que l'Ajax té una plantilla millor com per estar, o sigui, millor que no per estar al 15è lloc, eh? O sigui, jo crec que l'Ajax segurament en un altre moment, en un altre ambient, estaria rendint millor. Jo crec que també l'Ajax és un equip que a nivell defensiu no està gaire ben treballat, o sigui, és un equip que sobretot pateix molt quan li fan contres en transició defensiva, és una autèntica sagnia, i li falten jugadors com per contenir això, o sigui, de fet, doncs el primer jugador que jo vaig, del que jo vaig parlar en aquesta secció, que és Mansberg, que el van fitxar al Molde, ara s'ha lesionat al peu per un mes i mig, i jo crec que és un tipus de futbolista que l'Ajax...
Vols dir que el vas agafar?
Sí, tant. O sigui, el vaig agafar moltíssim perquè el primer dia que va jugar, després de desmantar-lo, el van canviar el descans, i a més, doncs, ja dic, ara s'ha lesionat, però jo crec que és un tipus de futbolista que a l'Ajax li vindria bé, perquè dins d'aquest desgavell tenir un migcampista posicional de certes garanties com és ell, jo crec que no li vindria gens malament, però clar, és un equip que pateix molt, sobretot en això.
Jugadors molt joves, també, tot i que és habitual. Van perdre 0-4 amb el Feyenoord, un partit que es va haver de suspendre perquè va haver aquell llançament de Van Gaal, i ha tornat Van Gaal.
Sí.
Ha tornat Van Gaal com a assessor extern de la directiva, assessorant en temes... Vaja.
En temes esportius, sí.
Sàvia nova, Luis.
Exjugador, evidentment, i exentrenador de l'Ajax. Però vaja, jo crec que està una mica ja de tornada.
I tenim final de la Copa Libertadores ja definida. Això el Jaume que es queda totes les matinades a veure la Copa Libertadores. Fluminense-Boca Juniors, això quan es juga, Jaume?
El 4 de novembre a Maracanà, que és l'estadi on juga de local Fluminense, de fet, de manera habitual.
Fluminense és l'equip de Marcelo, no? L'ex del Real Madrid.
Sí, sí, de Marcelo, dirigit per Fernando Diniz, que és l'entrenador o el seleccionador de Brasil, mentre no arriba Ancelotti, el van posar d'interí durant tot aquest any, fins que no arribi el tècnic italià. I realment serà una final prou curiosa, perquè... A més de que Fluminense jugarà a casa, o sigui, el xoc d'estils... Bé, la Boca no crec que se li pugui dir estil, però bé, al final Fluminense sí que té un estil molt peculiar. O sigui, aquest equip de Diniz, tu els jugadors, evidentment, els pots col·locar d'inici en una posició concreta, però després, quan comença el partit, allò és una anarquia absoluta. O sigui, els jugadors normalment es junten en una zona determinada del camp, allà es formen aquestes societats entre futbolistes, moltes vegades doncs, avancen a través de parets, a través de regats una mica, doncs, fent que els jugadors se sentin totalment lliures, no? O sigui, hi ha una anarquia posicional total i absoluta a Fluminense i és un equip doncs, que ha creat molt l'atenció, jo crec que diria que fins i tot fora de les fronteres de Brasil, eh? Jo crec que si mireu YouTube i de més i busqueu Fernando Diniz, veureu que hi ha gent que ha parlat d'aquest equip, no? I l'ha analitzat perquè és un equip molt curiós. I bé, doncs, el seu golejador és un argentí de 35 anys, Germán Cano, que està en el seu millor moment de tota la carrera, està fent xifres de gols increïbles. De fet, doncs, a River li va fer prou mal, no sé si aquesta temporada o l'anterior, precisament a la Copa Libertadores. I bé, doncs, veurem què passa davant un Boca que ara mateix té Edinson Cavani. Ahir ell va marcar el gol que va permetre a Boca començar guanyant a Palmeiras. Va ser un partit on Palmeiras a la segona part doncs, surt amb una mica més d'ànims després d'haver començat perdent 0-1 i l'entrada d'Hendrick li va donar bastant, no va marcar el futbolista que està ja fitxat pel Madrid, però realment doncs, va tenir un impacte important al partit. I bé, doncs, l'heroi de Boca va ser Sergio Romero, l'exporter de la selecció argentina.
L'heroi d'ahir i tota la Copa Libertadores.
Tota la Libertadores, correcte.
Perquè val a dir que Boca ha arribat a aquesta final sense guanyar ni un partit.
Sí, sí. O sigui, després de la fase de grups no n'ha guanyat cap. Li va tocar un grup molt fàcil perquè jugaven contra Deportivo Pereira de Colòmbia, contra Monagas i contra Colo-Colo, crec que eren els rivals de la fase de grups. I allà sí que va guanyar partits, va ser primer de grup, i després a les eliminatòries no ha guanyat cap partit. O sigui, han sigut tot empats. És una trajectòria doncs, que en aquest sentit és històrica, si ho volem dir així, perquè jo no recordo molts més equips, ni a Libertadores ni a Champions, que hagin arribat a una final continental sense haver guanyat cap partit i han passat, doncs sí, efectivament, tres tandes de penals contra Nacional de Montevideo, contra Racing de Avellaneda i ara contra Palmeiras.
Hi ha un jugador Boca, jo reconec que no he seguit la Libertadores, però tothom en parla molt bé, que és Valentín Barco, futbolista de 19 anys, que acabarà a Europa, vaja, jo crec que la temporada
sí
que
o sí.
Jugador molt reconeixible perquè és pèl roig i juga a banda esquerra, va començar a lateral, però com que li donava tant a l'equip en atac, doncs Almirón, que és l'entrenador de Boca, l'exentrenador de l'Elx, doncs l'ha posat, l'ha col·locat per davant de Frank Fabra, el lateral colombià, i bé, doncs és un futbolista que, home, no diré que en atac és mig equip, però és un jugador que es nota moltíssim, eh? I és molt jove i ha entrat amb una convicció i amb una inconsciència, diria, en el primer equip de Boca, amb la pressió que hi ha, que és increïble.
6 minuts i la 1. Va, hem d'anar a barraca, però us demano el jugador que creieu que d'aquí uns anys farà la volta al món. No el agafeu, sisplau, però intenteu encertar.
Difícil no agafar, eh?
Quin és el teu?
Jo relato, central...
Jo relato.
Jo relato.
No és cap conjugació de cap verb.
Jo relato del 2006, central esquerrà de l'Ajax. Abans que parlàvem malament de l'Ajax d'aquest moment, doncs segueix traient futbolistes molt interessants. És un central no gaire alt, 1,82 m, em recorda moltes situacions a Lisandro Martínez, que també va ser jugador de l'Ajax, perquè és un central molt baixet, amb molt bona sortida, un peu esquerre increïble, i més enllà de la tècnica, un central que a mi m'agrada molt que això ho facin, que és atrevit, que té ganes de jugar cap endavant, que amenaça, que condueix, que filtra, que divideix. Va debutar amb 16 anys la temporada passada i ja és titular amb 17 a Europa i a la Lliga, per tant, molt a tenir en compte, internacional sub-21 amb els Països Baixos.
I el teu camí quin és? Ai, camí Naveira.
El meu és Ibrahim Osman, és un extrem esquerre del North Zealand, ahir el vaig veure i el vaig narrar al Multi-Europa i Conference League. I és un jugador que té 18 anys, és del 2004, o sigui que abans de final d'any farà els 19, i bé, doncs, el North Zealand ja sabem que té una... Bé, ja sabem, o sigui, igual ho sabem el camí jo, però la gent no ho sap. O sigui, el North Zealand té una acadèmia a Ghana, que es diu Right to Dream, dret a somiar, i bé, doncs, d'allà han tret un munt de jugadors que han vingut doncs, des d'aquell país, no? I en aquest cas, doncs, Ibrahim Osman, ja dic, extrem esquerra, un jugador doncs, amb molta capacitat per regatejar, un jugador atrevit i un jugador que està aportant molts gols, ja sigui amb gols o amb assistències. De fet, n'ha fet 3 gols i 4 assistències en el començament de temporada, o sigui que està aportant bastant sense ser un davanter centre, així que apuntarem aquest nom, el d'Ibrahim Osman.
Ibrahim Osman i Jorrel Ato, els dos noms que hem d'apuntar. Un lesionat d'aquí una setmana i l'altre...
I l'altre... No vulguis ni dir el que li passarà.
Jaume Navera i Joan Camí, gràcies per fer la volta al món amb nosaltres. Que vagi bé, ens veiem la setmana que ve.
Gràcies, bona nit.
Bona nit. Una pausa i rematem el Tu Diràs amb algunes coses encara que ens queden pendents.
Tu Diràs, amb Gerard Ballet.
Necessitem un espai per poder respirar, on el nostre fill malalt tingui la cura que necessita.
Des de la Fundació d'Oncologia Infantil Enriqueta Vilavecchia impulsem el Pavelló de la Victòria, un centre únic per cuidar la vida dels nens i nenes amb malalties que no es poden curar. Suma-t'hi, al Pavelló de la Victòria hi faltes tu. Col·labora a unavictoriadetots.com.
Aquest any 100. El proper 26 de novembre l'Allianz Jamboin arriba a la seva edició número 100. Corre i inscriu-t'hi a jamboin.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic, amb el patrocini principal d'Allianz, avituallament oficial d'Aigües de Barcelona, i amb el patrocini de CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone YoPro, Free Rabbit, Hyundai, Solideo i Barta.
RAC 1 presenta Vostè primer, amb Marc Giró, en directe, des del Teatre Apolo de Barcelona.
Quina meravella, per favor, que ens anem al teatre. Escolta, quan ho fem, això?
El divendres 6 d'octubre.
I és al Teatre Apolo, que arrenca la temporada de musicals, arrenca el Teatre Apolo. Bueno, pugem com les divas que som a l'escenari. Del tiempo entre costures, el musical. Quin best-seller, de Maria Dueñas, a mi em va encantar.
I també parlarem de la història interminable, el musical, que al novembre arriba a Barcelona.
Apunta tu a l'agenda, amiga. Obrim les portes a 1:15, eh?
El divendres 6 d'octubre, Vostè primer, amb Marc Giró, en directe des del Teatre Apolo de Barcelona.
I entre els que vingueu a veure el programa, sortejarem entrades per la funció d'aquell dia del Tiempo entre costures, el musical.
RAC 1. Tots som 1.
BP Ares. Estalvia fins a 20 cèntims per litre en carburant gràcies a la nova app Mi BP. Més ràpida, més fàcil i amb més descomptes en proveïment de carburant, compres... Tan diferent que necessitàvem una nova paraula per definir tot el que et dona. Descarrega la nova app Mi BP i comença a BPar. Consulta les condicions a mibp.es.
The second someone mentioned you were all alone, I could feel the trouble coursing through your veins. Now I know it's got a hold. Just a phone call left unanswered had me sparking now. These cigarettes won't stop me wondering where you are. Don't let go, keep a hold.
Un minut i la una, tancarem el Tuiràs, per exemple, parlant de motor. Atenció, perquè el català Pol Espargaró s'ha quedat sense seient per la pròxima temporada de MotoGP. L'escuderia Gas-Gas de KTM ha decidit promocionar el líder del Mundial de Moto2, el murcià Pedro Acosta, en el seu lloc, i això deixa el petit dels Espargaró sense espai a la cilindrada. Acosta formarà equip juntament amb Augusto Fernández. El cas és que KTM té 4 motos a la graella de MotoGP i, a banda dels 4 pilots amb contracte, havia de pujar el murcià Acosta a la màxima categoria per evitar que quedés lliure i fitxés per una altra marca. Dorna, que és l'organitzador del Mundial, no ha deixat que KTM tingués una 5 que era moto, i la marca ha decidit deixar sense moto el pilot català. La temporada que ve, Pol Espargaró farà de provador i tercer pilot per fer alguna substitució, si els lesiona algú, o bé córrer algun gran premi amb alguna wildcard. A més, encara en motociclisme, Àlex Márquez ha rebut el vistiplau dels metges per viatjar a Indonèsia i provar-se després de fracturar-se 3 costelles en una caiguda durant el Gran Premi de l'Índia. I en el món de les 4 rodes, és un cap de setmana important amb el Gran Premi de Qatar. Demà, a la cursa sprint, Max Verstappen es pot proclamar campió del món de Fórmula 1 per tercera vegada consecutiva. Ens ho explica l'Álvaro Demà. Hola, Álvaro, bona nit.
Hola, Gerard, què tal? Bona nit. Sí, Verstappen està firmant una temporada gairebé millorable. Amb 13 victòries i 15 podis en 16 grans premis, pot assegurar-se aquest mateix cap de setmana que tal el seu tercer campionat del món. Ho pot fer, de fet, demà, a l'esprint, quan encara quedarien 6 grans premis per acabar la temporada. El de Red Bull avantatja el seu company i rival Checo Pérez per 177 punts quan en queden 180 en joc, el que vol dir que si el mexicà no puja demà al podi de l'esprint, l'holandès serà campió, independentment de la posició en la que acabi, i encara que el mexicà s'emportés la victòria, Verstappen en tindria prou acabant entre els 6 primers per assegurar-se el tricampionat. Demà, a partir de les 3, classificació per definir l'engrallat de sortida per l'esprint que es disputarà a partir de 8:15. Diumenge, a les 7 del vespre, gran premi, 17a cita de la temporada, amb Verstappen precisament sortint des de la pole position. El líder del Mundial, gran protagonista del dia avui al circuit de Los Ailes, ha liderat els lliures i la classificació, ha aconseguit la seva desena pole de l'any, la número 30 a la Fórmula 1. Diumenge compartirà la primera fila amb el Mercedes de George Russell, que avui ha estat segon. Per darrere, Hamilton tercer i Alonso quart. No ha estat una classificació fàcil ni per Sainz ni per Checo Pérez. Tots dos han caigut a la Q2. El de Ferrari sortirà 12è, el mexicà 13è. Recordem que Checo és l'únic pilot que encara pot matemàticament evitar l'inevitable, evitar la coronació d'un Max Verstappen que tot apunta aquest cap de setmana es proclamarà tricampió mundial.
Doncs sí, tot apunta que serà demà a 8:15 del vespre, aquesta cursa a l'esprint del Gran Premi de Qatar. Gràcies, Álvaro, bona nit.
Gràcies, Gerard, que vagi bé. Adéu, bona nit.
I un dels noms del dia també és el de Simon Biles. And first place, gold medal winner and world champion for the United States of America, Simon Biles. Aquest és el moment en què la gimnasta nord-americana pujava a l'esglaó més alt del podi per recollir un altre or mundial que li ha permès fer història, Albert.
Sí, avui Biles, el Mundial d'Anvers, ha guanyat el concurs complet individual per 6a vegada a la seva carrera i ho ha fet amb una actuació gairebé perfecta. Només ha tingut un petit ensurt a l'exercici de terra quan dominava la competició amb autoritat. Fa 10 anys ja es va coronar campiona del món en aquest mateix escenari i ha tornat a demostrar que després de superar moments de dificultat, moments complicats en què va haver de prioritzar la salut mental, segueix sent la millor del planeta. El d'avui és un nou èxit que li permet convertir-se en la gimnasta, tant en categoria femenina com masculina, més condecorada de la història, amb 34 medalles entre mundials i Jocs Olímpics, superant el rècord anterior de Vitaly Sherbo, que en va guanyar 33 a la dècada dels 90. De les 34 medalles de Biles, 27 les ha guanyat als campionats del món, 7 en Jocs Olímpics, i la gran majoria medalles d'or, 25 de les 34. Avui hem vist emocionada Simon Biles quan pujava al podi, té 26 anys, que al món de la gimnàstica amb 26 anys en categoria femenina ja ets una esportista veterana, però continua en l'eslou per sobre de la resta de les seves rivals. Tot apunta que serà una de les grans figures dels Jocs de París que s'han de disputar, ho saps perfectament, Barillera, d'aquí a 9 mesos.
Doncs sí, i no sempre s'ha de parlar només de Simon Biles quan va a uns Jocs Olímpics. També avui, que ha fet història i s'ha convertit en la millor gimnasta del planeta i de la història a nivell de medalles. Gràcies, Albert. Bona nit. amb això marxarem, destacant també un moviment avui en el món del ciclisme. Primoz Roglic deixa el Jumbo-Visma i fitxa pel Bora alemany. El vigent guanyador del Giro serà el líder del seu nou equip. Demà més esports a partir de les 2 del migdia amb el Cadi-Girona i ja fins la 1 de la matinada. Aquí tornarem a ser, evidentment, a partir de les 11 demà, t'ho diràs. Fins demà.
Tu diràs.
RAC 1. Notícies. Víctor Cullell.
Bona nit, la 1:05. Un nen de 2 anys està ingressat en estat crític a l'Hospital Vall d'Hebron després d'un incendi aquest vespre a un pis de Santa Coloma de Gramenet. A banda, hi ha 5 persones ferides de caràcter lleu per inhalació de fum. El foc s'ha declarat a 8:15 del vespre a un pis de 4 plantes del carrer Roger de Llúria i les causes encara s'estan investigant. El sistema d'emergències mèdiques explica que 2 dels 5 ferits lleus han estat traslladats també al Vall d'Hebron, mentre que els altres 3 els han traslladat a l'Hospital Esperit Sant. A banda, s'han atès 11 persones més que han estat donades d'alta al mateix lloc dels fets. Els bombers hi han hagut d'enviar 9 dotacions. L'Hospital Clínic de Barcelona estudia com els vídeos extrems que circulen per les xarxes socials afecten la salut mental després d'haver rebut 7 casos de persones que necessiten ajuda psicològica després d'haver-ne vist algun. D'aquests 7, alguns són moderadors que treballen a Barcelona, filtren vídeos per Facebook i Instagram, i en alguns casos acaben tenint els mateixos símptomes com si haguessin patit un estrès post-traumàtic. Ho ha explicat aquesta nit al 9C de RAC1 al cap de Servei de Psiquiatria i Psicologia del Clínic, Eduard Vieta.
No ets tu directament el que visualitzes les situacions, però és a través de vídeos o a través d'imatges que al final tenen un impacte a la nostra memòria. Però hi ha una memòria més primitiva, que és la que una mica ens impacta més, que és quan veiem una cosa que té emocionalment un impacte terrible. I llavors, quan et passa això, aquestes imatges et venen sense que tu vulguis. I aquest és el problema principal a l'estrès posttraumàtic.
Vieta també ha dit que les persones amb antecedents de trauma haurien d'evitar fer una feina com la de moderador de continguts. Això quan algunes escoles continuen alçant la veu per la falta de mesures per combatre la calor, tot i que ens trobem a principis d'octubre, denuncien que ni tan sols han rebut els ventiladors que va prometre el departament, mentre no arriben solucions més estructurals. És el cas de l'escola La Renaixença de Manresa. En una entrevista també aquesta nit al 9C de RAC1, la mestra Diana Gill ha explicat els problemes que els comporta.
A la tarda els hi costa molt, estan insuportables. És que ja ho diem, ens sortim al passadís a fer classe. És a dir, se'ls busca activitats, que també treballem els continguts, els coneixements, però més lúdic, perquè no estan com a primera hora del matí i tampoc les aules estan com a primera hora del matí.
La conselleria assegura que ha repartit gairebé 10.000 ventiladors en poc més d'un any. I de la plana cultural, Joan Miquel Oliver, guitarrista i compositor d'Antoni Afon, ha confirmat que el grup es tornarà a aturar indefinidament un cop acabi la gira a diversos teatres i auditoris durant el 2024. Ho ha avançat el mateix cantant, també el 9C.
Jo crec que una vegada que hem fet la gira de teatres, ja que sé, pot caure qualque festival que mos deixéssim oblidat o sense fer, però jo crec que Antoni Afon, després d'això, ja sé que aturaríem i ja de manera indefinida, no? I si tornàssim, s'hauria de fer un altre disco.
La gira que els Antoni Afon faran l'any que ve els portarà a una trentena de teatres i concerts d'arreu dels Països Catalans. Ara els esports. Amb Pol Rodríguez.
La jornada 9 de la primera divisió espanyola ha arrencat aquest vespre amb un Atlètic de Bilbao 3-0. El Girona obrirà la tanda de partits de dissabte a les 2 del migdia visitant el Cádiz i el Madrid jugarà al Bernabéu contra l'Osasuna 4:45 de la tarda. El Barça no ho farà fins diumenge a les 9 del vespre a Granada en l'últim partit dels de Xavi Hernández abans de l'aturada per seleccions. Això quan ja tenim dates pel Mundial de Futbol del 2030. Sabem, per exemple, que la final serà el 21 de juliol i que els primers partits es disputaran entre el 8 i el 9 de juny. Més enllà del futbol, en bàsquet, el Cadí la Seu ha sorprès el Saragossa i ha sumat la primera victòria a la Lliga Femenina, 84-76. Simone Biles, la gimnasta nord-americana, s'ha penjat l'or al concurs complet del Mundial d'Anvers i, per tant, supera el bielorús Vitaly Skerbo com la gimnasta amb més medalles mundials i olímpiques, en suma un total de 34. A més, Max Verstappen té a tocar el tercer Mundial consecutiu de Fórmula 1. Necessita només 3 punts a la cursa sprint d'aquest dissabte al Gran Premi de Qatar i sortirà des de la pole. I dos resultats més d'aquest vespre, la Lliga Sobal d'handbol, Barça 38, Logroño Logroño 29 i a la Champions masculina de waterpolo, victòria del Sabadell a la piscina de l'Esteguaua 8-11.
I pel que fa al temps, cap de setmana amb boires i núvols baixos per començar el dia, però en general assolellat, es manté la calor, amb temperatures que tornaran a acostar-se als 30 graus amb facilitat a l'interior i a superar-los a Ponent i també en zones interiors de les comarques de Tarragona. És tot. Més informació al portal de notícies RAC1.cat.
A partir d'ara, la competència es repeteix, i es repeteix, i es repeteix, i es repeteix, amb els Oscars.
Ciutadans de Catalunya.
RAC1 presenta un programa basat en fets reals. Amb els Oscars. Aquí comença la competència.
Moltíssimes gràcies, molt amables. Bon dia a tothom des de la planta 15 al bell mig de la Diagonal de Barcelona. Avui a l'estudi de RAC1 amb gent vinguda de...
Olot! Sí! Jafra! Sí! Sabadell! Sí! Saborina d'Aia! Sí! Ontinyent! Sí! La Ràpita! Sí! Premià de Dalt! Sí! El Masnou! Sí! Sant Quirze! Sí! Terrassa! Sí! Gaià! Sí! Altafulla! Sí! Tarragona! Sí! Vilada! Sí! Irlanda,
Basilea, Suïssa. Benvinguts a la competència, un programa d'humor basat en fets reals. Són les 12 i 8 minuts. Òscar Andreu, bon dia.
Bon dia, Òscar Dalmau.
Avui amb Manel Vidal, Noelia Caranets i Oriol de Balanzó.
I al control tècnic, l'Àlex Arbiol. Bon dia.
Bon dia. Avui és divendres i el cos ho sap.
El cos i les piles.
També. Si us acabeu de llevar, heu de saber que...
De seguida parlem de bones notícies relacionades amb la llengua catalana en aquest cas.
Ah, sí?
Amb el
què ha passat? Què ha passat?
Ara li explicaré.
Què ha passat? Roger Springsteen ha après a dir bon dia de Barcelona a les xarxes socials.
No té res a veure amb Bruce Springsteen, ara ho explicaré.
Bones notícies pel català. Ha sortit una estelada, l'última pel·lícula de Fast and Furious.
No, però...
La 25ena.
No, però ja tenim un pla perquè els alumnes nouvinguts aprenguin català en només 3 mesos.
Ah, molt bé, home, per... molt bé. Endavant amb l'adoctrinament, vale, bueno, vale, venga. Aquí el que s'hauria de garantir és que en 3 mesos aprenguin el castellà.
No, és que ja l'aprendran.
Què és el que els hi servirà per fer-se entendre als bars?
Sí, val, d'acord.
Un cafè amb gel. Perfecto, un cafè con hielo.
Nens de 7 anys amb cafè amb gel.
Cafè amb gel és copint al terra.
Escolta, el castellà és el que està en perill de desaparició aquí.
Totalment.
Ja sabem tots, sabem tots, no? La llengua. Home, per favor, llengua perseguida, aquesta gent.
Sí.
Sort que no ha estat educada a la pública. Han anat tots a l'escola de pago.
Sí, ara en parlarem, però abans hem de parlar d'un nou matí d'incidències a Rodalies.
Què ha passat? Aquest matí a l'hora punta no han circulat trens de la R2 Nord cap a l'aeroport. Els trens no podien circular més enllà del Prat de Llobregat per una avaria en el canvi d'agulles d'aquest ramal.
Buah, qui fa el canvi d'agulles? La iaia costurera.
No rigueu, això.
Però per què no?
No.
Em podeu seguir a xarxes per més acudits sobre infraestructures ferroviàries.
No, ningú vol més acudits sobre infraestructures ferroviàries.
Voleu acudits sobre infraestructures dels trens?
No saps ni... És que no ho saps ni dir.
Bueno, no, però és els trens i ja ho han entès perfectament.
Lo dels trens.
Sí. Que pots xarxes per més acudits,
sí,
no?
Sí, també sóc als millors festivals de comèdia que s'estan preparant.
Els millors festivals de comèdia com ara quin?
No sé, digues Manon, de comèdia.
Del Cruïlla Comèdia, que es fan unes setmanes.
Bueno, doncs pues això, doncs pues vale, actuació estel·lar de Jean Paul, alias Jean Lol, que és el meu nom de batalla.
De riure, Jean Lol.
Jean Lol desgrava, sí, al costat, doncs pues, de, no sé, doncs pues, molts còmics a Catalunya, no?
No et saps el nom ni d'un còmic de Catalunya?
Sí,
Digue'n un.
Xavier Salamartín, no?
No és un còmic.
És que ja dius, com que no? Pues, i les americanes aquelles que porta?
Què?
Pues és de, jo el veig...
Té raó, eh? Ni el Tortell Poltrona, eh?
No, jo el veig... Però ell és el serio, és el com a domador de...
El Pallasso Blanc, encara que les seves americanes diguin tot el contrari, no?
Exacte, no, bueno...
Són les seves... Pel que són de colors, no per pallassos, sinó per la banda dels colors, diguéssim.
Vale, perquè tu estàs envoltat de pallassos, també t'ho
recordo. Estic envoltat de pallassos i aquí, a la mateixa taula, vull dir...
Sí. És una llàstima que en Jean Paul no hagi recordat noms de còmics catalans
catalans com ara Òscar Andreu o d'altres, precisament. Òscar Andreu avui preestrena el seu show, el seu monòleg sobre la llengua.
Què dius ara?
A Tàrrega, eh? Entrades a l'OMM Fest. Fa dos dies en quedaven 20 per vendre.
Esteu fent promoció.
Sí. Al Teatre Ateneu de Tàrrega aquesta nit.
Sí, ja ho pagueu, a RAC1.
A les 22:30.
No? Ens paguen.
Pot ser que estiguin totes les entrades venudes. Jo vaig a lo meu, eh? Vosaltres aneu fent, pot ser que estiguin totes les entrades venudes i que estiguem fent una...
Però escolta'm una cosa, sí. Què esteu fent aquí, al Mercat de Calaf?
Sí, no, a veure, Òscar.
Hi ha algú que vulgui vendre alguna cosa més?
Jo tinc una sandvitxera, per exemple.
Sí, Noelia, molt, molt interessant. Però ara que ho pregunten, Gep, sí. Recordeu que al canal SX3 i a la web i a l'aplicació podeu veure els contes de la Pinya.
Home, sí.
Són contes clàssics pels més menuts de la casa amb Òscar Dalmau i la seva gossa Pinya.
Sí, ets tu, no?
Ahir vam estrenar un nou conte, el Patufet, amb dibuixos de la Pilarín Vallès, que és un clàssic.
Són dues maneres d'enfrontar una mica la maduresa. Una és estar a 2:15 de la nit a Tàrrega i l'altra és els contes del Club Fabretes.
S'ha de vetllar perquè la gent, la canalla, pugi a...
No queda clar quines dues coses...